Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
No.
Això un dia també tindria èxit.
Un insight d'aquests. Què tal, com esteu? Barça reservat, episodi 31. Nosaltres estem molt animats perquè aquest reservat és l'endemà del Xavi Esqueda, de la reunió a casa de Joan Laporta, que avui en parlarem, de cosetes d'aquella nit, de la reunió a casa de Laporta, els esdeveniments que es van precipitar. Parlem de l'intorn, que aquí el Bernat Soler, el reservat, ja un dia ho va deixar caure, aquest concepte d'intorn. Doncs sabrem qui són l'intorn.
A mi, no a me. No
a mi,
entorn.
A mi, intorn. No estic parlant malament de l'entorn, no. L'intorn. I més noms com Bernardo Silva. Què direm de Bernardo Silva? Doncs alguna coseta. Hi ha algú que entrarà per telèfon, també. Però, d'entrada, aquesta reunió a casa de Joan Laporta, on tot es va precipitar. 3 hores abans d'aquesta reunió, en la junta directiva, els directius van sortir amb la idea de Xavi no segueix. Xavi s'acaba el 30 de juny, 3 hores més tard, reunió a casa de Laporta, amb Echevarria, amb Rafa Just, amb Xavi i Deco, i escolta, surten d'allà amb Xavi Esqueda. I aquesta reunió, Salmurri, t'hi vas estar una estona allà, eh?
Sí, 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 una estona, gairebé des de l'inici fins al final, el que va durar el dia.
Benvingut al segle XX, eh? Perquè així és com es feien les coses al segle XX, fent guàrdies
a les
oficines de Núñez i Navarro.
A les oficines del Barça.
Sí, però en llocs privats o particulars, no? Domicilis...
Bé, escolta, és que al final, aquests dies, hem estat a la porteria de casa el president, el president s'ha posat a plorar al costat de l'entrenador i després s'ha queixat.
No, però on vas? Ja sé per on
vas. I després s'ha queixat que surt el 36. Vull dir que al final ja som allà, no?
Ja estàs anant cap a Núñez.
Som, bueno...
Escolta, a veure, a la reunió aquesta, com va anar aquesta reunió? Perquè això de fer guàrdia, la gent, fer guàrdia, sí, t'estàs esperant.
Van sopar japonès.
Ah, sí?
Van sopar japonès d'un restaurant famós de Barcelona.
Bo,
sí, sí.
No
sí,
barat. Sí.
No barat, gens ni mica, però és el que tenen algunes coses bones.
Però takeaway.
Sí, sí.
No takeaway, no.
Delivery.
Exactament. Exactament.
Repartiment a domicili.
I
molt
clar,
ràpid, no? Van sopar, va durar molt poc el sopar.
És que volen, els sushis volen.
És que, a veure, van passar dues coses. La primera cosa que va passar és que la situació era un punt extraordinària perquè estaven, com deies, aquesta gent reunida al pis de Joan Laporta i ben bé 40-50 periodistes a sota la porta del pis. No hi havia cap responsable de seguretat ni cap responsable del club. I, de fet, fins i tot, gent molt propera al president es va posar un punt nerviosa perquè hi havia tanta càmera de televisió que no volien que sortís quin era el domicili particular de Joan Laporta. Recordem que Laporta, en el seu primer mandat, va tenir problemes amb els bojos nois, va tenir pintades a casa seva i era lògic que hi hagués com certa tensió. I això va provocar un primer moment de dubte.
Això ho entenc, també.
Sí, sí.
Ara, que llavors no reuneixis a casa, clar.
Sí,
busca un altre lloc.
Però té un punt de lògica. El que passa és que El takeaway aquest, el delivery, va arribar molt d'hora i a les 11 de la nit aproximadament va sortir una persona a la confiança de Joan Laporta per explicar que tots just havien començat a sopar, que estaven allà tots reunits i que tranquils, que els mitjans de comunicació que hi eren presents, que no patíssim, que anéssim a menjar alguna cosa que s'hi acabaven de posar i que havien obert alguna ampolla. Al cap de 10 minuts, un quart d'hora, van començar a desfilar els protagonistes.
És a dir,
us van
intentar fer...
Absolutament, absolutament. Però a més,
és de
primer de trilalisme, sí, no? Vull dir, sí. Perquè érem tants que... Era,
i amb aquesta persona teniu tracte habitual, els que feu carrer?
Sí, sí, sí.
És un treballador del club?
No, no.
És de la
porta.
És
un treballador de la porta.
És un treballador de la porta.
Sí.
Us va intentar fer, com es diu, la 314. Sí, la 314.
La 314, però bé, escolta, també és lògic que volia intentar... Sí, sí, sí.
Després és quan va sortir Rafa Juste,
sí,
i vas intentar
Xavi,
fer la pregunta. No
vagis per aquí, no vagis per aquí. Va sortir Rafa Juste, va sortir Xavi Hernández, van sortir tots. I els vam poder escoltar l'antena Catalunya Ràdio.
Una curiositat, vaig veure una imatge del repartidor del restaurant japonès, com arribava allà, havia venit moto, no?
Sí.
Però la bossa era poca cosa, no? O en duia diverses?
Jo també vaig veure només la bossa vaig pensar, mengem poc.
Sí, sí, sí.
Una bosseta.
Una bossa.
No, no hi havia molt...
I quan era Nadal?
Bé, crec que, si no vaig errat, Joan Laporta també té un cuiner particular, vull dir que també pot ser que s'acompanyés d'algun altre tipus de menjar, però clar, també hi havia els veïns entrant i sortint i comentaven sobre el dia a dia de Joan Laporta, el president del Barça. Diu, sí, sí, diu, un veí va dir, diu, aquí fa no gaire va venir Joan Gaspar.
A mi t'he de dir que em va provocar una mica de sensació estranya i no gaire agradable veure a una llegenda del Barça com és el seu entrenador, Xavi Hernández, perquè més enllà del que està vivint és una figura de l'esport mundial, presentant-se allà a la porta de Joan Laporta i havent d'esperar que l'obrís un senyor que passava perquè hi havia a l'altre costat.
Bojan també, crec que va anar un lloc,
Bojan va patir una mica més, sí, perquè no sabia quina porta era, i clar, hi havia molts periodistes, trucava fins que...
Quin pis és?
Sí, sí, sí. Ja.
Bé, doncs això va passar a casa de Joan Laporta, finalment
no
allà.
No són imatges, diríem, de club important.
Bé, doncs,
i gran.
Doncs, club familiar, com diu Joan Laporta, no? Com veniu a casa i, escolta, amb naturalitat les coses, que a tu t'agrada molt això, Bernat.
Sí, sí, la naturalitat m'agrada, però també m'agrada una mica de dignitat i de coses ben fetes.
Abans d'aquest sopar a casa de Joan Laporta, va haver-hi la junta directiva, on els directius, he dit abans, que van sortir amb la idea de, bé, doncs Xavi no seguirà, i allà es va parlar molt de Xavi, i realment no li van fer gaires retrets a Xavi, i sobretot no van fer gaires comentaris futbolístics, però sí que hi havia com un parell de coses que era bastant constant quan parlaven dels directius, en què creien que havia de millorar Xavi dos aspectes, sobretot. Una era, ja diré, això... ens agrada, periodisme per periodistes, però ho van dir, que havia de millorar la relació amb la premsa, que no podia ser que tingués aquestes tensions i que les rodes de premsa generés aquesta tensió sempre i com si la premsa fos l'enemiga, perquè els directius no ho entenien i creien que no era bo ni per ell, ni pel Barça, ni per la premsa tampoc, però vaja, nosaltres tampoc interessem tant. I la segona cosa era que havia de millorar el comportament amb els àrbitres, perquè deien, van dir, ostres, al Barça no ens podem permetre la imatge d'anar camp rere camp i que el nostre entrenador tingui aquell comportament amb el quart àrbitre constantment de queixar-se i que això com a Barça doncs és una imatge que s'havia de canviar. I eren dues de les coses que van dir els directius. No
això
sé si diran a la Junta, entre els comentaris que deien, més enllà, clar, allà qüestions esportives i futbolístiques no hi entren tant, però aquestes dues coses les van dir. No sé si també li comentaran, segurament, també li hauran comentat a Xavi, entre altres coses. Però anem a aquest famós intorn. A veure, Bernat Soler, recorda'ns, què és l'intorn?
Bé, doncs, l'entorn, tots sabem què és, no? L'entorn és aquest concepte que es va inventar Johan Cruyff, en la seva època d'entrenador al Barça, i es referia, doncs, a tota aquesta gent que hi ha al voltant del Barça i que opina, que té pes en l'opinió pública, que té influència o que la vol tenir, des de excandidats, candidats, gent relacionada amb el món dels negocis del futbol, exjugadors, exentrenadors, expresidents, premsa, evidentment, tota aquella sèrie de gent d'un univers blaugrana que envolta el club. Bé, tot això ja ho sabeu. Què és l'entorn? Doncs és tota aquesta capacitat o voluntat d'influir, però des de dins del club. És a dir, gent que des de dins del club opina, parla, va pels passadissos, conspira, diu això, diu allò, però que són del club. Treballadors o directius.
Però això és un concepte nou.
Aquest és un concepte que, com vam explicar ara fa unes setmanes, no sé si se l'ha inventat Xavi o algú li ha dit a Xavi, però ell el fa servir, que és l'entorn, i és un entorn intern del qual, per cert, ell mai en parla. Ell s'ha queixat de l'entorn, ell s'ha queixat de les crítiques, de la pressió que hi ha hagut des de fora, però ell mai en roda de premsa, en les seves aparicions públiques, s'ha queixat i ha denunciat la gent que des de dins li posa pals a les rodes, la gent que des de dins el critica, la gent que des de dins l'ha volgut que el fessin fora, la gent que des de dins ha estat... doncs parlant i conspirant perquè les coses no anaven bé, potser a Oro li semblava que no anaven bé i volia que se'l fes fora.
Però
i això
gent,
ha passat...
És la gent que ell creu que l'ha criticat i que parla
que malament ell, que ell creu perquè li arriben els inputs i perquè, segons Xavi, ell sap tot el que passa allà dins.
Perquè ja d'aquest entorn hi ha, mira, podem dir dos noms que Xavi considera que formen part d'aquest entorn. Un és bastant conegut, que és Enric Macip.
Sí, que és Enric Macip, que és la mà dreta de l'assessor de Joan Laporta, home de gran confiança del president, llegenda com Xavi també del Barça, en aquest cas en l'handbol, que si us hi vau fixar en les declaracions així mig ràpides que fa i sortint de la casa de Laporta, d'aquesta reunió, parla de les diferències de criteri, de les opinions diferents que tothom té al voltant del futur, o ha tingut al voltant del futur de la banqueta. És a dir, va tenir la valentia ahir Enric Macip de no fer el peripé i d'explicar, de manera tampoc superoberta, però sí bastant, bastant clara, que no tothom estava d'acord amb la continuïtat de Xavi. I això, doncs, segurament anava per ell. Però és que Xavi i l'estaf de Xavi, la gent del voltant de Xavi, veu Enric Macip com una persona d'aquest entorn, com una persona que no els ha posat les coses fàcils, com una persona que ha estat molt crítica amb Xavi, com una persona, i ho diré així de clar, de la qual no se'n poden fiar. I això no només afecta Enric Macip.
Però no se'n poden fiar perquè no és un executiu que només elogi a Xavi, perquè jo sí me'n refio d'una persona que sigui crítica a la cara, i l'Enric Macip, home, no els dirà tot el que pensa a la cara, però, com dius tu, tampoc no se n'amagarà.
No.
El que passa és que ell és crític, ha estat crític, i a més, quan ha estat crític, ha estat davant del president Laporta. Ja entenc aquest recel, però la desconfiança, home, amb una persona que tampoc no s'amaga...
El que passa que és veritat que si tu estàs en una organització i estàs en una posició de molta responsabilitat i de molta pressió, i una altra persona que està en una posició no de tanta responsabilitat, però també important, i a més tan a prop del president, la tens en contra, o saps que no confia en tu, saps que no li agrada la teva feina, que no li agrada la feina que fas
crític,
tu,
sí.
Home, doncs genera una tensió, i això és una cosa que és evident i que l'expliquem aquí, i la sap tothom que estigui ficat en l'entorn Barça. Però és que aquesta desconfiança o aquesta manca de sintonia s'extén al vestidor. I per tant, doncs no parlaré de tota la plantilla, però sí que hi ha molts jugadors que, més enllà de l'staff, que com ara expliquem, doncs, és de gran confiança de Xavi, que no acaben de veure clara la figura d'Enric Macip, precisament per aquesta manca de sintonia amb el seu entrenador. Però és que això, insisteixo, que va més enllà, perquè Enric Macip va ser la persona que en el seu moment va proposar com a responsable de l'oficina d'atenció al jugador a l'ex-taekwondista Joel González, un esportista d'altíssim nivell, medallista olímpic, or olímpic, i bronze també, dues medalles olímpiques, un home, un taekwondista català de Figueres, si no estic equivocat, que té un gran prestigi, un home més a més preparat des d'un punt de vista acadèmic. Ell és llicenciat en criminologia, va col·laborar amb la Lliga de Futbol Professional i també amb el CCD en la lluita contra el frau de les apostes esportives, i per tant és una persona que, més enllà d'haver estat esportista professional i de saber què és la pressió de la gran competició, també té una formació important, però clar, és un home de confiança de Macip, i això ha provocat que la seva figura, quan hauria de ser la persona de més confiança del vestidor, doncs no ho acabi de ser, fins al punt que hi ha hagut algun jugador que en una d'aquestes activitats privades que fan i un viatge que necessiten fer i que el club els hi posa un acompanyant, ha preferit que no l'acompanyés Joel González. Per tant, diríem que aquest entorn que tan incomoda Xavi s'extès també.
I això és perquè el relacionen amb Enric Macip, amb que pugui explicar coses a Enric Macip.
I Enric Macip és de l'únic que no se'n refien?
A
l'àmbit Xavi?
Aquest entorn té un altre nom, que és el d'un directiu, que és el de Joan Soler, que és el directiu responsable del futbol base, però que forma part de la comissió esportiva, i realment tampoc és cert que... quan Xavi parla d'aquest entorn, inclouen a Joan Soler, també el veuen com una persona que els genera desconfiança, perquè creuen que és una persona que els critica, que no rema a favor, i que sobretot aquesta crítica la fa la premsa, que és el que... Jo crec que Xavi és el que... No és que el preocupi, que el molesta, que això surti la crítica cap a la premsa. I aquest directiu, Joan Soler, sí que és cert que va molt amb Enric Macip, també. O sigui, potser és que relaciones una mica tot el que estigui al voltant d'Enric Masip.
Fixa't ja... que hi ha la reunió, en l'arrencada de la reunió,
no hi són.
Hi ha Juste, hi ha La Porta, hi ha Deco, hi ha Echevarria, que també en podríem parlar, i hi ha Xavi. I no hi són ni Masip ni...
Ni Joan Soler, que arriben més tard.
Però... Ni Boya, no, que és també dels últims en aparèixer.
També us he de dir que a mi quan m'han arribat crítiques del joc de Xavi, sobretot quan l'equip no anava bé, jo et dic que la... no diré d'on arriben les crítiques, però quan t'expliquen les persones que criticaven més certes accions, una d'elles era Deco.
Aquí, aquí. De Deco, Deco aquest recel no existeix.
No hi ha
perquè...
aquesta desconfiança. Bé, no, perdó, ja no. No l'inclouen dins d'aquest intern o no el volen incloure. En
perquè
canvi...
el veuen més fort que els altres dos. Però a mi em fa la sensació que tampoc no el poden sentir com una persona molt pròxima a Xavi, al cos tècnic, des del vestidor.
O sigui, diuen que es porten tan bé per això.
Sí, diuen. Uh-huh. Diuen, per això va haver d'anar a l'estiu a passar una jornada quan Deco arribava, per veure si les tensions de l'època quan eren jugadors... perquè ja existien, eren de dos grups diferents, doncs, i van quedar molt amics, i van anar tot bé, però vaja, crec que a tots ens consta que Deco no és el principal defensor de la figura de Xavi com a entrenador, que té punts de vista diferents.
I perquè la gent que ens està escoltant no digui estan aquests el dia que el Barça ha presentat o té una bona notícia perquè Xavi es queda, si és que es considera una bona notícia, estan posant ja pals a les rodes, jo el que vull fer és celebrar que tota aquesta gent que són adults i són gent responsable s'han posat d'acord, han aparcat aquestes diferències que són evidents que existeixen i s'han fet fotografies, han menjat sushi...
No cal que estiguin d'acord amb
exacte. Exacte, i remaran perquè el Barça vagi bé.
De fet, en una de les últimes converses que han fet d'entrenadors o de futur de Xavi, quan es parlava de Márquez i Xavi, el que m'expliquen és que precisament Joan Soler va ser de les persones que més va defensar en reunions recents, en converses recents, a Xavi Hernández. Perquè venia a dir que si Márquez, si deies que no tenia experiència Xavi, Márquez tampoc en té i que ara Xavi està aprenent i que ja tenia ara sí l'experiència de portar aquest grup. Per tant, bé, veurem com acaben aquestes desconfiances, aquest intorn, i a veure si ara doncs desapareix aquest recel i van tots a una.
I hi ha més noms, el que passa que no els tenim confirmats.
Dins d'aquest intorn?
A l'intorn, sí, sí. No sé, vaja, no sé. Però que hi ha més noms, sí. O com a mínim que hi ha sospites de més persones de l'intorn que no...
Ja fan bé, de sospitar.
Que no remen. En la línia de Xavi, del seu estat.
Home, després del que ha sortit el mitja junta directiva. Vull dir que...
Els anirem dient un a un aquí al reservat.
Bé, però jo crec que hi ha sospites sobre algun cas molt concret. A la junta directiva. Com no el tenim confirmat, ho deixarem per un altre reservat.
No fem allò ni les inicials ni el joc, eh? Ens ho guardem. Ens ho guardem per un altre reservat.
És que seria molt fàcil, no? Si diguéssim les inicials.
Sí, també és veritat. Per cert, hi ha un altre nom. Ara la Ruta em diu que... Ara, mira, que la truqui un moment. Vull parlar d'Alejandro Echevarría. Una coseta d'Alejandro Echevarría. Però espera, que truco per WhatsApp a la Rut. Ara truco Rut. A veure... Rut?
Hola.
Hola, què tal?
Bé.
Benvinguda al reservat. És un reservat avui, com a tots imaginar, que ho estem centrant tot molt en la continuïtat de Xavi.
I jo us volia explicar cosetes de Xavi, també, clar.
Ah, com m'agrada això. Què ens vols explicar, a veure?
Doncs que a mi tota aquesta situació que està passant ara em recorda molt a la situació de Xavi jugador. Recordeu que el 2014 Xavi li queda un any de contracte, com ara sent entrenador, i li diu al Barça que no continuarà com a jugador.
Sí.
I aquell estiu Xavi busca sortides per anar a jugar a altres llocs, perquè ell ha dit al club que no continuarà.
Bé, ha dit al club i va enviar missatges a periodistes.
Sí.
Dient, periodistes més propers seus.
Acomiadant-se
i dient que no seguiria, sí.
Exacte, sí, sí. I ell busca sortides. I entre les sortides que busca hi ha la de Qatar, que ja comença a parlar-hi, però que al principi les negociacions amb els intermediaris són molt complicades. I hi ha un dia, que no sé si era el Campos, però perquè va ser Catalunya Ràdio, que algú diu que Xavi ha optat per l'altra opció, que és l'opció d'anar-se'n a jugar als Estats Units.
Va ser tu, no, no, no recordo. Ni se'n recorda. Ha donat tantes notícies que ni se'n recorda.
2014.
Aquesta, al final, ha sigut
2014. I aleshores, sí, sí, Xavi decideix agafar aquesta oferta als Estats Units, és una oferta de l'NYCFC, del New York City Football Club, el grup del grup City, l'equip del grup City a Nova York, que acaba el Mundial i ho té tot fet. Sí. Contracte fet per 3 anys, ja havien fitxat Villa al New York City i Xavi ho té tot a punt de signatura i vaja, a Nova York també els mitjans nord-americans comencen a donar informacions al respecte perquè ja està claríssim que els 3 jugadors franquícia de Nova York seran David Villa, Xavi i Lampard, que ha d'arribar a l'estiu quan acabi la Lliga a Anglaterra. Però finalment Xavi, 4 o 5 dies abans que comencin els entrenaments del Barça de Luis Enrique aleshores, sí, decideix que es vol quedar a Barcelona i demana a la gent del New York City Football Club, als dirigents del New York City Football Club, que sisplau, que l'entenguin, que tot i que ja ho tenien tot pactat i que estàvem ja preparats per anunciar...
Preparant l'anunci ja?
Sí, 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 del seu fitxatge per l'equip de Nova York, que per un tema personal els hi diu aleshores que no veu el projecte familiar als Estats Units. Ell aleshores ja pensa en tenir família, encara no en té, però ja estan pensant en tenir família i que no,
i que no, es veien anant Nova York. Compte, a Nova York.
Sí, exacte.
Vull dir, no, ara ho veus, dius, home, Nova York per tenir fills no està malament, tampoc.
No, és molt car, però amb un contracte, crec que era un contracte de 7 milions i mig, vull dir que tens per tenir fills a Nova York amb un contracte així, i vaja, demanar a la gent amb qui ha negociat que, sisplau, que l'entenguin, que és un tema personal, que és un tema familiar, que no veu el seu projecte familiar allà. I vaja,
i no va ser.
L'antenen, es queden frustradíssims, no, es fan una imatge de Xavi que no és la que havien tingut fins aleshores com a futbolista, perquè clar, veuen que a última hora els hi fa canviar tot i que a més els dona un argument que ells no acaben d'entendre, però al ser un tema personal i privat ho entenen, i finalment Xavi acaba el Barça una altra vegada.
El 2014, que aquests dies s'ha parlat molt, d'aquella vegada que el Xavi ja va dir que marxava i no marxava, doncs això és el que va passar, que ho tenia tot fet per anar al New York City i al final va ser que no, per temes personals.
A tu t'ha recordat, Ruth, aquesta
molt
història, la situació actual?
Molt, perquè és que també li quedava un any de contracte amb el Barça, és ell qui decideix que no continua, és ell qui decideix no marxar, ho anuncia al club i a la gent pròxima, és a dir, que no és que s'ho quedi en privat i canvi d'opinió, sinó que molta gent sap i a molta gent li ha dit que marxa, i fa marxar enrere tot i aquest anunci, i a més, havent fet perdre el temps i les energies a la gent del City de Nova York, perquè clar...
Però escolta, es va quedar i va aixecar un triplet, no li va anar malament a Xavi, sí, vull dir que la decisió la va prendre bona.
Va tenir el millor comiat que jo crec que ha tingut un futbolista de la història del Barça.
Difícil tenir un comiat millor, sí, sí.
I es va desencallar a Qatar i finalment se'n va anar al Qatar.
El New York City, i potser Víctor Font també podria tenir una sensació semblant,
un
no?
Va tenir un gir de guió, Víctor Font.
També tenia fitxat a Xavi, tenia tota l'estructura esportiva feta, com li havia dictat Xavi, i arriba la campanya electoral i el suport de Xavi no apareix per enlloc, i de sobte...
Sí, sí, encara són socis per això, tenen empreses en comú.
Sí, sí.
I amistat, no? I relació, vull dir... Però sí, sí, sí. Els girs de guió de Xavi, Com ha dit avui...
Rectifiques de
rectifiques
savis.
Rectifiques de savis.
És un especialista de la rectificació, Xavi.
Doncs se n'ha de saber, també, per sí, no sortir mal parat de rectificacions.
Està bé, sí,
a vegades,
sí.
No? Que deixo la Ruth. Ruth, merci.
Adéu.
Jo crec que la coherència està sobrevalorada.
I tant! Si home, al final, vida,
final és si que... No. Qui no li ha passat que pensava una cosa i després canvia d'opinió?
No hi hauria separacions.
Exacte.
Si no es pogués canviar d'opinió, no ens separaria amb tu.
Que voleu parlar d'algun altre tema, el reservat, diferent?
No, però a vegades et critiquen per canviar d'opinió, dius, home, jo vaja... No, una, ni dos, ni tres.
Escolta'm...
M'està agradant, sí, sí, això. Sí, sí. Hi ha noms propis que ens queden.
Què volies dir d'Echevarría?
Ho dic o no?
Vinga.
Sí? No, a veure, que d'Alejandro Echevarría n'haurem de parlar, i sempre això crec que ho he dit en un altre reservat, però ja m'arriba un malestar entre els directius del Barça pel poder que té Alejandro Echevarría al club.
Jo que crec recordem que no té cap càrrec del Barça, eh? No és ni directiu, ni executiu, ni empleat. No,
no cobra,
cap,
no cobra del Barça.
No té cap tipus de càrrec.
Des del seu punt de vista ajuda el president li té molta confiança, van ser família i és un aconseguidor amb molts jugadors, amb Deco té amistat, amb Marques té amistat, amb Xavi té amistat, amb molts jugadors havia tingut amistat, Eto'o era mítica, l'amistat de Echevarría i el Xurros amb Samuel Eto'o.
Amb la Fundació Francisco Franco té amistat, o tenia.
Tenia, sí. O sigui, que si l'escoltéssim, segurament tindríem un relat, jo no he parat amb ell, però amb gent pròxima a Alejandro Echevarría sí, i la seva sensació és que està ajudant el club. I també se n'aprofita, segur.
A mi, pel que em diuen, en aquest cas, el seu pes, diguem-ne, va en increment, sobretot des de la sortida de Mateu Alemany i Jordi Cruyff i l'arribada i l'entrada de Deco, que fins ara era un assessor del president, que l'havia ajudat a aconseguir, per exemple, el tema dels avals, però que amb l'entrada de Deco dins del club ja té un pes molt més específic. Però
és que havien estat socis.
La qüestió és... quina formació futbolística esportiva té Alejandro Echevarría per tenir...
No li agrada el futbol.
Responsabilitats.
No li agrada el futbol.
En aquestes
o sigui, no és, temàtiques. O sigui, és més futbolero, però molt més futbolero, Joan Laporta, que Alejandro Echevarría. Vaja, la idea que tinc des de fa 20 anys és que no és un entusiasta del futbol. No es passa els caps de setmana mirant partits a la Premier.
I doncs què fa, doncs, en totes les reunions de decisions esportives?
Clar, els directius comencen a dir, però què fa? Entra i surt del club quan vol. Va a tots els viatges al club. És a totes les reunions del cercle més íntim, com, per exemple, la on es decideix el futur de Xavi. És molt amic de Xavi, també, vull dir, en aquest sentit. Però vaja, totes les decisions esportives, ell. Diríem que és com...
Ell hi és, no? Tampoc no crec que ell tregui el nom de Hansi Flick quan ell hi és
una cosa,
i dona la seva opinió.
El malestar ve perquè tenen la sensació que ell no és un assessor que dona l'opinió, és un assessor que decideix i que intervé en decisions esportives, que ha intervingut en decisions mèdiques.
Mira, el malestar és perquè ahir a la casa de Laporta, en comptes d'haver-hi un directiu, hi havia Alejandro Echevarría. I com no és la primera vegada ni serà l'última, sí, perquè Juste també és amic íntimíssim de Joan Laporta i és el vicepresident esportiu, però suposo que els directius es troben que ells s'hi esforcen, alguns avalen i els altres prenen la decisió, i quan estàs en un lloc t'agrada ser partícip com a mínim de la presa de decisions.
Sí, sí. Bé, doncs...
No, vaja, a mi em sembla que és això. Entenc perfectament que hi hagi aquest malestar.
Alejandro Echevarría, un home amb molt poder, ara mateix al Barça, i a la porta i Echevarría, que porta en el club. Estem d'acord o no? Podria resumir així.
Home,
sí.
La porta i Echevarría, un és el president i l'altre és el seu assessor.
Jo no és que...
Jo és que no ho trobi malament així, vull dir.
Jo no és que vulgui ara fer un programa de maroteca, però com va acabar el tema de la Fundació Francisco Franco? Perquè a mi em sembla bastant important que...
No ho sé.
Ja, fèiem els millors anys de la nostra vida.
Sí, però vull dir, si va desvincular...
Jo què sé.
Sí, no? Crec
que home, trobo... M'agradaria que la persona
sí, no?
que a l'ombra mana el Barça no fos un franquista.
Home, jo crec que... Ostres...
Bé, sí, que no fos oficialment un franquista, no? Perquè...
Ah, potser s'ha curat.
Sí.
Encara existeix la Fundació Francisco Franco. Per això estem parlant de l'any 2005 o 2006, eh?
Sí.
Ostres, ara ho hauríem de buscar, això, Bernat, eh?
No, jo... És igual, ho deixo aquí perquè si algú no se'n recorda...
Home, és que hem de ser bum aquí, hauríem de saber-ho,
això. Si algú no se'n recorda d'aquí... que estem parlant, doncs... És...
Va, escolta, canviem de tema. Bum!
Va, anem ràpid perquè avui ens estem allargant.
Noms propis, que he dit a l'inici. Diríem una cosa del Bernardo Silva.
Bernardo perquè... Silva és l'objectiu d'explicar el Salmurri per aquest estiu.
Per aquest, pel passat, pel
sí,
de fa dos...
Per aquest estiu torna a ser l'objectiu. Jo no ho veig tan impossible. Si és que realment el Barça aconsegueix realment resoldre el problema econòmic. I aquí hi ha alguns clubs que sempre estan al voltant de Bernardo Silva. I un d'aquests és el PSG. Al PSG li dono moltes menys opcions que no pas al Barça per endur-se Bernardo Silva aquest estiu. O sigui, el portugués
moltes menys City. Opcions?
Gaire, o sigui, no diré nules perquè hi ha una clàusula, però ho veig molt improbable.
No
perquè...
serà per qüestions econòmiques, perquè aquí el PSG et passa la mà per la cara.
Sí, el que passa és que el City mirarà de fer el que sigui possible. És veritat que hi ha una clàusula, perquè Bernardo Silva no acabi al PSG. Mira, des que hi ha els propietaris de Qatar, del PSG, que són de Qatar, i els del City, que són d'Abu Dhabi.
Abu Dhabi.
Saps quants traspassos hi ha hagut entre els dos clubs? Del PSG al City, 0. Del City al PSG,
0.
Si poden, s'eviten, perquè aquí hi ha una lluita entre clubs i també hi ha una lluita entre
dos,
estats.
Són dos estats rivals.
Per això, l'any passat el PSG va oferir 100 milions d'euros al Manchester City per Bernardo Silva, i van dir que no.
Ostres.
Doncs ja, mira, ja està, una cosa positiva. Jo, no, a veure.
Però no és l'únic rival, el PSG.
Exacte. Hi ha més clubs. De fet, l'Oriol Domènech va dir que hi havia més clubs. Algun dia, quan vingui, fa temps que no es passa, a veure si ens acaba de dir la llista i ens fa allò que li agrada a ell, el rànquing de possibilitats.
Club important europeu, era.
Club, doncs a veure si ens el diu i així...
I no era el Madrid.
Vull dir, només ens faltava això,
ara. Jo vaig preguntar-li si era el Madrid, perquè, clar, pensava...
És veritat que el Barça torna a parlar de Bernardo Silva amb una alegria. Sí, sí. Alegria en el sentit que si estan fent els números, a veure si poden, i no el descarten.
Si fan els números, el portaran. O sigui, tinc la mateixa sensació amb Bernardo Silva en aquests moments de la que tenia amb João Félix a principis de l'estiu del 2023.
En la reunió Xavi-Deco que es va produir aquesta setmana, el nom de Bernardo Silva es va tractar com a objectiu prioritari.
Anirem parlant de Bernardo Silva també, el reservat i el tot costa, evidentment. I, per cert, ara canvio radicalment de tema, però perquè aquí a l'Espai Barça vam parlar l'últim dia, cada vegada sembla que el retorn va una mica més endarrerit, ara ja parlant de desembre obertament, el gener, i això on queda el 125è aniversari, veurem la cerimònia, què passarà amb aquest 125è, si fan un acte més, diríem, més petit, que ara és una de les idees més petites el dia del 125è, i es reserven per si el gener vas al Camp Nou, veurem què fan. Estan preparant moltes coses i una d'elles és la litografia del 125è aniversari.
El cartell.
Això té una importància grossa en la història dels aniversaris del Barça, perquè les últimes litografies del centenari, per exemple, la va fer Tàpies, és una de les... te'n recordes molt i és molt important, però encara més la del 75è aniversari.
Joan Miró.
Que la va fer Joan Miró.
Sí,
i que la,
sí.
Que la,
és vaja, icònica.
És
sí,
icònica.
Sí.
Doncs aquesta segurament també ho serà, perquè ho farà un pintor i escultor del moment, jo diria, ara mateix, dels Països Catalans, però que a nivell mundial. Miquel Barceló.
Miquel Barceló,
el mallorquí.
Joan Laporta ha contactat amb Miquel Barceló, perquè, i ja fa temps, perquè faci la litografia del 125è aniversari del Barça.
Home.
És culer. És un gran escultor, pintor, ara el tenim per Barcelona. Va venir a la Llotja de Montjuïc en un partit. I bé, jo crec que...
Bé, segueix la tradició de grandíssims artistes, sí, de nivell, sí, de casa nostra, però de nivell internacional, que han fet els cartells dels grans aniversaris. Molt bé. M'agrada
doncs,
molt Miquel Barcelona.
T'agrada, eh?
Sí, sí.
I hi ha més actes especials preparats per aquest 125è aniversari. Que però... estan contactant...
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.